Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
El govern català i l'espanyol han d'assumir la seva responsabilitat de millorar la línia R4 de Rodalies i garantir-ne la seguretat. Així ho alerten a una sola veu la plataforma Fem Vallès i diverses administracions del Bages. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Plataforma i administracions alerten que l'R4, la línia més utilitzada de tota la xarxa de Rodalies catalana, està infradotada i cal posar-hi solució. Així ho apunta el sabadellenc Manel La Rosa, portaveu de Fem Vallès.
Són les dues dimensions les que fan falta. El drama és que, diguem-ne, les inversions a Catalunya en Rodalies són molt escasses i, en canvi, doncs, a Madrid, encara que et parlin de la igualtat de les espanyoles, després resulta que n'hi ha uns de primera i uns de segona. És a dir, que és molt espectacular el tema.
La Rosa recorda que la falta d'inversions a l'R4 s'ha traduït en nombrosos accidents, dos dels quals mortals en els últims dos anys, i incidències setmanals com la d'aquest matí a Martorell.
L'evolució del coronavirus a Sabadell torna a empitjorar durant el cap de setmana, amb quatre víctimes mortals més per Covid-19 al Taulí.
També han crescut els ingressats per aquesta malaltia en una desena, arribant als 47, set dels quals es troben a l'UCI. També creix, tot i que molt lleugerament, la velocitat de transmissió de la malaltia, que avui és de 1,04. El risc de rebrot ha augmentat 6 punts des d'ahir fins al 180,39.
Matías Serracant deixarà de ser regidor de la Crida després de 7 anys en la primera línia política.
L'exalcalde ha anunciat la seva renúncia, satisfet de la feina feta durant aquesta etapa, però lamentant els reptes que han quedat pendents.
És innegable que l'etapa del pas pel govern ha permès assentar línies de treball que marcaran el futur de la ciutat en els seus reptes socials, ambientals i territorials. Però també sempre satisfets però crítics amb el sentiment de no haver arribat pas a tot arreu, perquè els reptes que tenim i els reptes que ens marquem sempre són inabastables.
La renúncia es farà efectiva al ple municipal del 8 de setembre.
I en esports, el Centre d'Esports Sabadell fitxa Iker Underbarrena.
El pivot defensiu biscaí de 25 anys arriba procedent del Tenerife, on ha disputat una cinquantena de partits a segona A en les últimes dues temporades.
Són algunes de les notícies que us acostarem en els pròxims minuts amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 26 graus a Sabadell, temperatures que s'han desplomat respecte a l'última setmana arran de les pluges d'aquest cap de setmana, aquest canvi de temps que sembla que ens acompanyarà uns dies. Dolors Ballar, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Darrera tarda del mes d'agost, amb domini del sol arreu del país. Només tenim hores d'ara alguns núvols d'evolució diurna a punts de muntanya de la meitat est del territori. També podria aparèixer algun núvol baix a punts de la costa central i a la zona sud de la Costa Brava. També amb ambient fred, mantenint doncs, aquestes temperatures força baixes arreu del país, tot i que avui han pujat lleugerament. Al centre del dia s'han situat entre els 24 i els 29 graus, al litoral i al prelitoral, i entre els 22 i els 27 a la resta del territori, tot i que al Pirineu puntualment només hem arribat fins als 22 o 23 graus. De cara a demà a dimarts, primer dia del mes de setembre, mantindrem un temps tranquil, però amb més núvols, núvols alts i mitjans, que de fet aquesta propera nit ja augmentaran per l'oest, deixaran el cel una mica entaranyinat i a la tarda es faran més compactes, sobretot a punts de la costa central, comarques del quadrant nord-est i a l'àrea del litoral central fins i tot podran deixar algun ruixat de caràcter local. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt complicada a aquesta hora a la xarxa viària catalana, també la més propera a Sabadell en aquest dia, que molts han tornat a la normalitat. Trobem problemes a la B30, 1,5 km de retencions a Barberà per enllaçar amb la C58 en sentit sud, i també a la C58 hi ha problemes, en aquest cas a Terrassa, on hi ha 2 km de retencions en sentit Manresa, en sentit nord. Pel que fa a Barcelona, trànsit molt dens a la ronda de dalt entre Vallcarca i la Meridiana en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7. La plataforma Fem Vallès fa front comú amb administracions del Bages per reclamar la millora de la línia R4 de Rodalies de Renfe. L'entitat vallesana, el Consell Comarcal del Bages, el Consorci Viari de Catalunya Central i l'Ajuntament de Manresa tornen a posar sobre la taula els problemes que pateix la línia ferroviària, molt castigada, assallant per la falta d'inversions. Una situació que s'ha traduït en falta de seguretat, amb dos accidents mortals en els últims dos anys, i en un servei deficient, que es plasma en retards com els viscuts avui arran d'una avaria a Martorell.
Des de Fem Vallès consideren imprescindible donar visibilitat a l'estat de l'R4, una de les línies més transitades de Catalunya, amb una mitjana de 134.000 viatgers diaris. El sabadellenc Manel La Rosa, portaveu de Fem Vallès, compara la línia amb la que uneix Madrid i Guadalajara.
Però, en canvi, el tracte no té res a veure, perquè allà, quan arribes a Madrid, hi ha quatre vies en accés, per tant, poden fer trens més ràpids, més lents, és a dir, és una situació que no té color de diferent, no? Però és tota la línia que s'ha de millorar. Per tant, per això coincidim amb una mirada. També no mirem únicament en direcció Barcelona, sinó en direcció interior de Catalunya, perquè des de Manresa cap a Cervera i Lleida hi ha tot un món, hi ha una via única, però també estaria bé que sobre aquest territori hi haguessin més serveis i que s'estructurés l'interior de Catalunya.
La unió d'entitats de les dues comarques vol servir perquè els governs català i espanyol deixin de mirar cap a una altra banda i assumeixin la seva part de responsabilitat en la gestió de la línia. Una situació que, segons La Rosa, és ben coneguda per tots.
No es pot al·legar ignorància ni pel fet que ens reunim creem una situació nova, és una situació molt coneguda. L'hem donada a conèixer, l'hem treballada, hem compartit que hi ha solucions, per exemple, serveis semidirectes que es podrien fer al llarg de tot el dia. O sigui, no és allò, uns quants trens semidirectes de Manresa a Barcelona al matí i uns quants a la tarda. No, tot el dia això podria estar molt més ben organitzat. Per tant, diguem-ne, és la coincidència i és el reforç. No és tant que se'ns hagi acudit un petit problema i ara l'exposem a unes autoritats que no ho sabien, no. És a dir, tot això ho sabem tots prou i ho treballem.
Des de Fem Vallès també lamenten que s'acabin generant debats en qüestions com la comunicació amb l'aeroport del Prat per la R4. Per la Rosa, aquesta és una decisió que ve de molt enrere i no té res a veure amb millorar la qualitat del servei.
Provenen d'una mala governança de Rodalies, que ve també dels traspassos que van ser insuficients, però també, diguem-ne, d'una inèrcia d'una gran companyia sobre la qual, diguem-ne, de vegades no hi ha la capacitat d'intervenció que caldria. El qual no vol dir que també, diguem-ne, diguem que la Generalitat ho ha fet la mar de bé. Per exemple, a la Generalitat li falta també un pla de Rodalies propi i no supeditar-se en el que té Renfe o el que té el Ministeri.
Des de la Unió entre Fem Vallès i les administracions del Bages han anunciat que engegaran un grup de treball per elaborar el conjunt de propostes amb intenció de presentar-les al setembre.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Nou repunt de morts per Covid-19 a l'Hospital de Sabadell. Entre divendres i diumenge, el Taulí ha notificat 4 defuncions més. Amb aquest increment, les morts registrades al Taulí per la infecció des del 18 d'agost són 10, i és que des de mitjans del mes de juny passat no se n'havia notificat cap. Amb aquestes 10 noves morts, la xifra global de defuncions per coronavirus que ha registrat l'hospital des de l'inici de la pandèmia puja fins les 374.
Segons ha informat avui el Taulí, a banda de les defuncions, el centre sanitari ha comptat estabilitzat 10 ingressos més, de manera que ara mateix el volum global de pacients Covid hospitalitzats ascendeix als 47, 7 dels quals es troben a l'UCI. La xifra suposa un increment de 3 ingressats respecte de l'últim balanç, facilitat dijous de la setmana passada. Pel que fa al nombre de nous contagis confirmats per PCR, el Taulí ha informat de 27, 24 més respecte del dia 27 d'agost. Des de l'inici de la crisi sanitària, a Sabadell hi ha hagut 3.596 positius confirmats. D'altra banda, i segons les dades facilitades pel Departament de Salut, la velocitat de reproducció de la malaltia a la ciutat continua per sobre de l'1%, a l'1,04, mentre que el risc de rebrot se situa en 180,39. Pel que fa a Catalunya, aquest dilluns ha registrat un augment de 1.128 casos nous de Covid-19 confirmats per PCR, de forma que la xifra total és de 108.798, segons l'últim balanç de la Conselleria. Des del començament de la pandèmia han mort 13.021 persones, 8 més respecte del darrer balanç.
Comencen els treballs per eixamplar les voreres del passeig dels Almogàvers. La mesura vol afavorir la distància social i la seguretat dels vianants. Es portarà a terme amb pilones, pintura i mobiliari urbà, com ara bancs i jardineres. Tot plegat suposarà l'eliminació de dos carrils de circulació.
Aquesta és una de les ampliacions tàctiques de vorera previstes en el Pla Sabadell després de la Covid. L'alcaldessa Marta Ferrés confia que l'actuació es faci de manera ràpida i sigui qüestió de 15 dies.
Avui hem vingut a fer una primera visita d'obres aquí a Passeig Almogàvers, que ja ha començat la transformació per fer l'eixamplament d'una de les voreres del Passeig Almogàvers, bàsicament amb un objectiu, és a dir, anar ràpid per poder guanyar espai, sobretot arrel de la Covid, per poder guanyar espai pel vianant. No? Bàsicament és una ampliació d'aquestes que s'anomena urbanisme tàctic, que mirarem, doncs això, la idea és poder-ho fer molt ràpid, que en 15 dies ja estigui acabada aquesta part de les obres, i sobretot doncs, veure si funciona i si funciona doncs, en un futur acabar-ho de consolidar doncs, ampliant tot el que és la vorera.
La mesura també contribueix a pacificar el trànsit rodat. El tram del Mugàvers entre l'avinguda de Barberà i el carrer de Velázquez veurà com se suprimeixen dos carrils de circulació, un per cada sentit, i es desplaça el carril de serveis de la vorera nord a la nova alineació. L'acompanyaran els contenidors d'escombraries, les reserves de càrrega i descàrrega i una parada de bus amb marquesina. Amb aquesta actuació es connectarà l'avinguda i la zona de serveis de la Biblioteca del Sud amb un ampli corredor. Bars i restaurants també aprofitaran per garantir la distància de seguretat a les terrasses. L'acció se suma a les mesures ja existents, com els talls de vies que es fan en cap de setmana i festius i a la senyalització per afavorir el distanciament social.
Notícies vespre.
El curs polític que és a punt de començar arriba amb canvis. Matías Serracant deixarà l'acta de regidor després de 7 anys com a càrrec electe de l'Ajuntament de Sabadell. L'edil de la Crida, que avui ha fet pública la decisió, renunciarà oficialment al càrrec al ple del dia 8 de setembre. A partir de l'octubre, el seu lloc l'ocuparà el número 4 de la candidatura anticapitalista en les últimes municipals, Lluís Perarnau. Núria García, bona tarda.
Bona tarda. Matías Serracant va irrompre l'Ajuntament el gener de 2014 de la mà de l'Entesa per Sabadell i en substitució de Juli Moltó. Des d'aleshores ha fet de regidor, però també d'alcalde amb la Crida entre el juliol de 2017 i el juny de 2019. Gairebé 7 anys a la primera línia de la política municipal, de la qual l'encara regidor dels anticapitalistes s'endú una bona motxilla d'experiències, no totes positives, com dues querelles pel cas Tallaret i pel cas Esmatza, finalment arxivades. Arribat a aquest punt, ara decideix abandonar l'acte de regidor per raons, diu, únicament personals.
Era un moment també, diguem-ne, d'inici de curs, no? Un moment en què doncs, també requeria d'una dedicació molt important i en la que jo crec que no calen gaires més motius que aquests gairebé 7 anys de compromís intens i ple, no? amb la política municipal a la institució. Per tant, per nosaltres és una cosa natural. No calia motius excepcionals per fer un canvi que era natural i normal.
Matías Serracant no exaurirà, per tant, el màxim de 8 anys com a càrrec electe que recull el codi ètic de la Crida i passarà el relleu a Lluís Perarnau, regidor de Serveis Municipals, en el mandat anterior. Perarnau ha situat com a principal cavall de batalla la fiscalització dels serveis públics.
Prenc el relleu com a regidor amb moltes ganes. La nostra acció política, la de la Crida per Sabadell, ja sabeu que és una obra col·lectiva. M'incorporo amb el Matías al costat per aprendre d'ell en temes d'urbanisme, amb l'Anna i l'Ani fent molt bona feina al grup municipal i amb ganes d'emprendre la tasca de fiscalització que ens pertoca com a oposició. Fiscalització de l'acció política del govern socioconvergent i també dels contractes dels serveis municipals.
Tot i que Serracant ha fet pública avui la seva decisió, l'Assemblea de la Crida ja l'havia avalat el juliol passat, tot just quan el també exalcalde Juli Fernández va donar a conèixer la seva sortida del consistori. En el cas del Republicà, per dedicar-se en exclusiva a les seves funcions com a delegat del govern de la Generalitat a Barcelona.
Encara en política, la portaveu del grup municipal de Junts per Sabadell, Lourdes Ciuró, s'ha donat de baixa del PDeCAT, sumant-se així als diferents càrrecs públics que estan abandonant el partit en les últimes hores. L'edil sabadellenca argumenta que la demanda presentada per la marxa i el domini de Junts ha estat la gota que ha fet vessar el got, perquè mostra, diu, que no hi ha voluntat d'acord.
Això, doncs, clarament vulnera el mandat que va sorgir del Consell Nacional, que instava a la direcció del partit a transitar cap a Junts per Catalunya i, per tant, a buscar l'acord. De fet, és obvi que quan hi ha una demanda per entremig, la voluntat d'acord és inexistent, per bé que ja ho podíem albirar quan han passat més d'un any des d'aquell mandat i la direcció no ha sigut capaç de constatar-lo. I si aquí afegim el fet de que els consellers de la presó van fer una proposta d'encaix amb Junts i la direcció doncs, la va desestimar,
Ciuró dona suport a Junts per Catalunya, als polítics presos i a l'expresident Carles Puigdemont, que ja s'ha donat de baixa també del PDeCAT, encara que ha assegurat en una piulada que continuarà treballant per mantenir una relació cordial amb la formació. També han estripat el carnet del PDeCAT Jordi Puigneró, Damià Calvet, Meritxell Budó, Miquel Buch i Jordi Turull. Des del PDeCAT han registrat 800 baixes d'associats per la pugna amb Junts per Catalunya, un 7% del total. I un últim apunt de política, Ciutadans aposta per incloure l'entorn del riu Ripoll al Consorci del Besòs per garantir-hi les inversions de cara al futur. Des de la formació consideren que no s'està actuant en aquest espai natural i alerten que cal fer un pas més per evitar-ne la degradació. De fet, asseguren que formar part d'un consorci també podria ser el trampolí per plantejar nous usos del Ripoll.
Crear un consorci propi o sumar-se al del Besòs, que ja està consolidat. Aquestes són les dues opcions que posen sobre la taula des de Ciutadans, després d'anys sense inversions a l'entorn del Ripoll. El portaveu de la formació taronja a l'Ajuntament, Adrián Hernández, assegura que formar part d'un consorci serà una assegurança de futur.
El que ens faria falta aquí és una inversió, com fa la Diputació de Barcelona, i tenir un consorci que, de manera consorciada, doncs, presenti projectes per portar diners europeus que ara estan de moda amb això, no? Sostenibilitat, ecologia, etc. Per tant, creiem que el més viable seria fer aquesta continuïtat amb el Consorci del Besòs, que ja funciona, que ha significat un canvi importantíssim en tots els ajuntaments implicats en l'àrea del Besòs, i seria això, fer una transformació també per garantir el principal ús que té avui dia el Ripoll, que és l'ús mediambiental, però també amb tots els projectes de futur que tenim al riu Ripoll.
El primer pas, segons Hernández, és buscar el consens entre les formacions en presència a l'Ajuntament per tirar endavant la incorporació al Consorci del Besòs o la creació d'un de propi. Amb aquest mateix consens es podrà donar impuls necessari als projectes que s'han plantejat en els últims anys i se'n podran idear de nous.
La protectora de Sabadell no sap si podrà complir els requisits per seguir portant el refugi d'animals amb el nou contracte que està licitant l'Ajuntament. La dotació econòmica puja, però també els serveis demandats. Tot plegat fa que l'entitat animalista hagi de mirar amb lupa el pressupost de la proposta perquè no veu clar que li surti a compte. Des de l'àrea de benestar animal, la tinenta d'alcaldessa Marta Morell creu que el nou contracte suposa un salt qualitatiu.
Jo vull recordar que el preu anual del contracte inicial eren de 144.837 euros amb 84 cèntims i que en aquest any 2020 nosaltres vam fer una suplementació de 20.000 euros i finalment el contracte que està en marxa de licitació pública té un valor estimat de 299.977 euros amb 74 cèntims.
Morell confia que el guanyi la millor entitat per gestionar el servei durant els següents 2 anys, prorrogable a 2 més.
Després de 10 anys prestant el servei, la responsable del refugi de la protectora de Sabadell, Clàudia Mateia, veu complicat assumir les 24 hores d'atenció veterinària i la furgoneta de recollida durant tot el dia.
En este momento estamos valorando, porque sí que se ve un aumento, pero hay que saber que también entran servicios que hasta ahora no se han pedido. Por ejemplo, hasta ahora el ayuntamiento gestionaba el servicio de 24 horas de furgoneta, el de 24 horas de dar servicio de hospital veterinario, y todo esto ahora meten en el mismo saco de la protectora, digamos, sería, o de la protectora, la empresa que vaya a coger este concurso. Y son gastos que hasta ahora no se han tenido. O sea que esto se debería descontar el aumento porque son partidas que antes pagaban por otra parte.
Des de la protectora estan valorant quin és l'augment real i alerten que assumir el cost de la professionalització del servei en realitat els suposa externalitzar aquests serveis de la mateixa manera que ja ho feia l'Ajuntament. Asseguren que es presentaran al concurs, però no saben si compliran totes les condicions, ja que actualment no ho fan, com ara l'esterilització gratuïta de 90 gats cada any. Entre els requeriments també s'inclouen més espais i horaris dels que tenen. Mateia compara la feina que els entra de l'Ajuntament, un 90% dels animals acollits, amb les despeses que el consistori cobreix.
Todos los animales que entran aquí son a través del contrato del ayuntamiento, el 90% es todo lo que trae a través de la policía, encontrados en Sabadell, atados a los árboles, bebés tirados en los containers, todos estos son animales que entran a raíz del contrato, pero que la asignación que tenemos solo nos cubre el 30% de los gastos, con lo cual estamos trabajando pues con dineros de socios y con donaciones y con otros ingresos para poder cubrir el servicio.
Des de la protectora lamenten que no se'ls hagi consultat prèviament sobre aquestes condicions per valorar-ne la finalitat i tampoc entenen per què s'ha obert la licitació en el període de vacances. Per això han demanat una reunió amb l'Ajuntament per aquesta setmana.
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banco Sabadell amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Ràdio Sabadell es multiplica per 3.
Recupera el teu programa preferit, torna a escoltar aquella secció que tant t'agrada o busca aquella entrevista que et vas perdre.
Ara ens pots trobar a la teva plataforma preferida.
Ràdio Sabadell és ara Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Busca'ns allà i gaudeix dels teus continguts preferits.
Ràdio Sabadell, a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Ràdio Sabadell, escolta'ns, arribem a tu.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca i fem un repàs a l'actualitat més general. Comencem parlant d'economia, perquè el Pla Nacional de Recuperació impulsat pel govern espanyol permetrà un creixement econòmic a llarg termini per sobre del 2% del PIB.
Així ho ha anunciat avui el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, basant-se també en els 140.000 milions d'euros que Espanya rebrà en els pròxims 6 anys per part del Consell Europeu. Per Sánchez, aquesta aportació és una oportunitat per transformar, corregir i convertir la societat en més resilient des del punt de vista econòmic.
Encara en economia, la vicepresidenta econòmica del govern espanyol, Nadia Calviño, pronostica que l'economia podria créixer un 10% durant el tercer trimestre de l'any.
Tot i això, assegura que cal ser prudent davant possibles rebrots de coronavirus que podrien fer canviar aquesta xifra. Tot plegat després de la caiguda del 18,5% interanual registrada durant el segon trimestre de l'any.
La ministra d'Educació, Isabel Celà, ha demanat un esforç de tots els agents educatius perquè les escoles es mantinguin obertes tot el curs.
En una compareixença a petició pròpia al Congrés dels Diputats, Celà s'ha mostrat conscient dels dubtes i les incerteses que genera aquest retorn a l'escola, però ha afirmat que les mesures adoptades faran segurs als centres educatius. Tot i això, ha recordat que les competències de les comunitats autònomes són crucials en aquest context.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Iker Undabarrena és nou jugador del Centre d'Esports. El pivot defensiu biscaí arriba procedent del Tenerife, on ha disputat una cinquantena de partits entre Sabadell i la Copa del Rei en les últimes dues campanyes.
Al conjunt canari, el seu protagonisme va anar a la baixa, eclipsat per un Luis Milla, que ara és jugador de primera divisió. S'estava entrenant amb els tinerfenys fins ara, incloent-hi l'estada que han fet a terres murcianes. Abans del seu pas per l'Heliodoro Rodríguez López, Undabarrena havia estat el filial de l'Atlètic, arribant a debutar amb el primer equip a l'Europa League a les ordres de Marcelo Bielsa. Té 25 anys i aterra a Sabadell amb la il·lusió de ser una peça important en aquest projecte.
Estoy muy ilusionado, muy contento de la oportunidad que me ha dado el Sabadell de empezar este nuevo proyecto en segunda división y con ganas de aportar mi granito de arena para conseguir una temporada bonita. Tengo muchas ganas de empezar y de unirme al equipo para conocer a la gente lo antes posible.
Ha apuntalat al mig del camp amb el fitxatge per una temporada d'Iker Undabarrena. Ara la prioritat de la direcció esportiva és reforçar les posicions més ofensives.
El Sabadell està pendent del sorteig que s'està fent a hores d'ara a la seu de la Federació Espanyola per conèixer qui serà el seu primer rival en l'any del retorn a segona A. Recordem que els arlequinats han demanat no jugar a casa les dues primeres jornades per tenir temps d'enllestir les obres a la nova Creu Alta.
Un cop finalitzi el sorteig trobareu tota la informació a radiosabadell.fm i al nostre perfil de Twitter. Mentrestant, avui la plantilla arlequinada ha tingut dia lliure. Això sí, han tornat a passar proves serològiques. El segon amistós de pretemporada serà divendres a Osca i serà l'últim previ a la Lliga, sempre i quan el Sabadell no arrenqui el campionat contra un dels tres equips que venen de jugar al play-off fa pocs dies. Si toqués Girona, Zaragoza o Almeria en la primera jornada, aquesta s'aplaçaria i l'equip d'Hidalgo tindria una setmana més de preparació. Sigui quan sigui, el migcampista Xavi Boniquet està convençut que arribaran a punt a l'estrena.
La verdad que lo veo muy bien, sobre todo muy ilusionado la gente que no hemos todavía debutado en esta categoría y también muy ilusionado y muy contento de ser partícipe de todo esto a los chicos nuevos que han llegado, que vienen con mil ganas. Yo la verdad no he visto en ningún momento en el entrenamiento aquello que digas, hostia, pues hay gente que viene aquí de paseo o tal, o que están más pendientes de tal. No, 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 todo lo contrario, a trabajar duro. La gente está súper ilusionada y con muchísimas ganas de que empiece ya, que empiece ja esto.
Boniquet, que enguany s'estrenarà a segona A i que ha dit no tenir preferències en el sorteig.
David de la Cruz segueix el Tour de França, tot i tenir fracturat l'os sacre. Avui el sabadellenc ha tingut un dia més tranquil que no pas ahir, quan va perdre pràcticament mitja hora.
Esforç titànic el que està fent el ciclista local. A la tercera etapa, el de Campo Amor ha entrat a 2.50 del guanyador, Caleb Ewan, i ara és al lloc 159 de la general, a 32 minuts clavats del Mallot Grop, Julián Alaphilippe. Demà, prova de foc pel corredor del Team Emirates, que en l'etapa inaugural es va trencar el sacre i segueix tenint la zona dolorida. 160 quilòmetres farà demà el pilot amb el primer final en alt de la ronda francesa a Orsières-Merlet. L'objectiu de la Cruz és resistir en aquests primers dies posteriors a la caiguda i refer-se quan arribi l'alta muntanya al Tour.
L'Amics del Pou, Nou Escorial, torna aquest vespre als entrenaments. Ho fa amb l'espina d'haver-se quedat sense ascens al play-off jugat fa un mes a Cervelló. L'equip dels Marinals ha confeccionat una renovada plantilla encapçalada pel també nou entrenador Francis Barragán, amb l'objectiu inequívoc de fer el salt a segona B.
Es va escapar per un pèl l'any passat i enguany serà la gran fita de la temporada, com reconeix el capità i director esportiu de l'Escorial, Cinto Aranda.
Sabíamos que era que no había que perder porque las bajas que teníamos eran importantes, encima durante el partido tuvimos más bajas, o sea, la semana, como ya sabéis, fue súper complicada la última, y bueno, y el objetivo, ya te digo, ahora sí que es subir, porque bueno, se han hecho fichajes de nivel para que, bueno, pues para que estar ahí arriba. El año pasado no era el objetivo subir, era pasarlo bien, disfrutar, y mira dónde nos plantamos, y este año que el objetivo, o el sueño, como yo digo, siempre es el sueño, porque el objetivo a lo mejor lo tienen más equipos, es el subir, pues creo que con este equipo, bueno, se tiene que conseguir sí o sí.
La tercera divisió d'enguany serà ben peculiar per culpa de la pandèmia. Hi haurà fins a quatre fases diferents. La primera, amb només 9 equips per grup, determinarà si es lluita per ascendir o per baixar. En només 16 jornades, el marge d'error en el tram inicial de la Lliga serà molt petit. Els tres primers de cada subgrup disputaran una segona lligueta de 6 equips, dels quals només un lluitarà per pujar. La primera eliminatòria del play-off serà entre catalans i qui la perdi tindrà repesca contra un balear.
La Federació Catalana de Rugbi ha decidit ajornar l'inici de les lligues i té sobre la taula dos escenaris. Depenent de com avanci la pandèmia, aquestes arrencaran al desembre o al febrer, quan habitualment ho feien a l'octubre.
També han rebaixat costos en funció dels partits que s'acabin jugant i han fet una doble llicència, amb assegurança pels que només entrenin a un preu diferent als que també decideixin competir. Carlos López, vicepresident del Sabadell Rugby Club, veu amb bons ulls les mesures.
Tal y como se nos planteó en la reunión, la verdad que estamos bastante satisfechos con las decisiones que han tomado y la verdad que creo que han hecho una buena faena, porque en esta situación nunca aciertas al 100%, entonces la verdad que la solución que han dado es bastante buena.
L'ENS Federatiu també ha comunicat als clubs que arrenqui quan arrenqui la Lliga hi haurà un màxim de partits. No es podran jugar tants amistosos com es vulgui. Els sabadellencs ja han començat a entrenar, però de moment amb sessions físiques sense contacte.
Empezamos la última de agosto, pero eran entrenamientos más que nada físicos, o sea, más que nada ejercicios en los que pudiera haber esa distancia de seguridad, y seguimos con ello. La verdad que el contacto ahora mismo, de momento, no se puede hacer. Sí que se han propuesto algunas medidas respecto a la federación y tal, de, por ejemplo, hacer grupos de trabajo, que siempre hagan contacto los mismos grupos sin mezclar y tal, pero bueno, la verdad que está difícil el tema. Nosotros no hemos empezado con el contacto y de momento no sabemos cuándo empezaremos.
El fet de ser l'esport amb més contacte condiciona i molt la tornada a la rutina habitual en el món del rugbi.
I avui també hem sabut que la Lliga Asobal ha quedat ajornada. Demà havia d'arrencar la màxima competició d'handbol estatal, però la federació ha decidit posposar-la pel risc de rebrots de coronavirus.
La DEMAR, que alçava el taló veient-se les cares demà amb el Bidasoa, ha comunicat un positiu a la plantilla en les últimes hores.
Un minut per dos quarts de vuit, és moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dilluns 31 d'agost. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web de radiosabadell.fm, també amb actualitzacions a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 10 amb els butlletins horaris. Que acabeu de passar un bon dilluns. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.